Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova edició d'Església d'Urgell. Estem a punt per oferir-los informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. I per avui hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al Bisbat. A l'espai de l'entrevista serà amb nosaltres l'historiador Lluís Obiols, que ens parlarà sobre Sanot, la festa del qual, com a patró de la Seu d'Urgell i de la parròquia que porta el seu nom, celebrarem pròximament. A la secció Preguntes que ens fem sobre, mossèn Ramon Sàrries, col·laborador assidu del programa, ens respondrà la pregunta que li passarem. La part tècnica és a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i direcció la porta Maria Marín, qui els parla. Comencem ja. I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la diòcesi. El nostre arquebisbe i copríncep episcopal d'Andorra, monsenyor Joan Enric Vives, va rebre dijous passat, dia 15, al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, el president de Creu Roja Andorrana, Josep Pol, i el vicepresident, David Freixenet, i es va voler agrair el treball que durant la pandèmia Creu Roja Andorrana ha realitzat a través de diverses i múltiples iniciatives. Els membres de la Junta van informar al copríncep com les demandes d'ajuda a la Creu Roja es van incrementar un 79% el 2020 a causa de la irrupció de la pandèmia de Covid. Un total de 2.918 persones han sol·licitat ajuda de la Creu Roja al llarg dels darrers 14 mesos, un 79% més respecte del 2019, en què es va donar servei a 1.626 persones. Aquesta situació va provocar que la Botiga Solidària, un projecte iniciat per a donar suport als més necessitats arran de la crisi sanitària, arribés a registrar un pic de 619 usuaris i, tot i que la situació actual és més estable, encara hi ha 308 persones que es beneficien del servei. L'augment de l'activitat per la pandèmia també va generar un creixement dels equips operatius. L'estructura ha passat de comptar amb 25 empleats a tenir-ne més de 55 actualment. A més, la massa de voluntaris va arribar a ser de 2.000 en els moments més complicats. Els passats dijous 17 i el divendres 18, els alumnes i docents de l'Escola Mare de Déu del Socors de Gramunt van fer una senzilla celebració d'acció de gràcies pel curs 2020-2021, que va tenir lloc a la capella del Socors de l'Església Parroquial. La coordinadora de pastoral, Carme Bosch, va rebre els alumnes dels diferents cicles i es va recordar que el lema del curs havia estat «Arrisca't per poder arribar al cim». En aquest cas, d'un curs que s'acaba, va agrair la responsabilitat i la feina ben feta realitzada pels alumnes, personal del centre i famílies amb les dificultats que ha comportat la pandèmia per a la societat i les escoles i de totes les mesures que han hagut de fer i, de vegades, patir. Mossèn Jaume Mayoral, rector, els va adreçar unes paraules de felicitació i agraïment perquè realment han aconseguit, en un curs molt complicat i amb un treball d'equip, d'escola, fer el cim, un cim que no ha estat fàcil i que només amb una tasca de grup i amb una actitud valenta i d'arriscar-se els ha dut fins a aquell objectiu que es va marcar als inicis del curs. En aquest camí cap al cim va agrair la feina feta pels mestres, el personal del centre i per la col·laboració de les famílies. La catedral de Santa Maria d'Urgell és l'única catedral romànica que ens ha arribat fins avui dia i una de les joies del patrimoni cultural de l'Església. Catalònia Sacra proposa per aquest dissabte, dia 26, una visita guiada per conèixer aquesta catedral, que tot i els afegits i canvis en segles posteriors, ha aconseguit mantenir l'esperit de l'arquitectura medieval. La visita serà guiada i començarà a 4:45 de la tarda. Per participar-hi es requereix reserva de plaça a la web de Catalònia Sacra. El preu d'inscripció és de 6 euros. La catedral d'Urgell és un cas especial entre les seves companyes catalanes. És l'única que conserva íntegrament l'edifici romànic, que data del segle XII. Visitar-la és transportar-se directament al cor d'un Pirineu medieval que va veure néixer Catalunya. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, amb la ministra d'Afers Socials, Judit Pallarès, amb el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, el president de la Federació de la Gent Gran, els dos cònsuls d'ambdues parròquies d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, van inaugurar el dia 21 de juny dos nous locals per als centres de dia per a la gent gran, gestionats per Creu Roja Andorrana, a les parròquies d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Aquests dos centres tenen capacitat per a 40 places concertades. De moment, els protocols de seguretat sanitaris exigeixen que es garanteixi el distanciament de seguretat i que només hi hagi grups petits d'un màxim de 6 persones. Cada centre obre de 9 del matí a 6 de la tarda. Entre els professionals sanitaris que els atenen hi ha fisioterapeutes, dos auxiliars d'infermeria, un terapeuta o cap ocupacional, una infermera i el coordinador. La gestió del centre és de la Creu Roja, però Afers Socials és qui decideix quina persona hi pot accedir i quina no. Les places són concertades, de manera que l'administració assumeix al voltant del 50% del preu del servei. Com ja els hem anunciat, avui a l'entrevista volem endinsar-nos en un personatge important de la diòcesi d'Urgell, Sant Ot, bisbe d'Urgell, patró de la ciutat de la Seu d'Urgell i de la parròquia que porta el seu nom. Anem a fer un recorregut per la història de la mà de Lluís Obiols, historiador. Bona nit, Lluís.
Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, per voler-m'hi.
I per estar sempre disponible per parlar de tants personatges històrics que tenim a la nostra diòcesi. Avui, concretament, doncs, voldríem que ens situessis sobre Sant Ot com a bisbe d'Urgell.
Bé, Sant Ot és un dels bisbes històrics sants de la diòcesi. En el cas de la personatge que parlarem avui, és fill de la noblesa, com era habitual en aquell moment. Sant Ot és fill dels comtes de Pallars i és una figura importantíssima que viu a cavall dels segles XI i XII. Sant Ot, entre moltes altres coses que ja has anunciat oportunament, segurament pel que és més conegut i el que és més visible encara avui, Sant Ot va ser l'iniciador de l'actual edifici de la catedral. Per tant, la catedral romànica d'Urgell, que continuem podent gaudir avui, on es continua celebrant el culte, va ser iniciada pel bisbe Sant Ot. Amb un detall curiós, i ja l'avancem, que la catedral mai va arribar a ser consagrada, perquè es considerava que realment la catedral l'única cosa que feia Sant Ot era restaurar la que havia fet el seu antecessor Sant Armengol. Hi ha una figura molt al seu moment, amb un culte ja molt establert. Per tant, d'alguna manera, ens demostra la importància per iniciar una obra d'aquesta magnitud, però també la humilitat d'un personatge que d'alguna manera deia no, jo estic fent un edifici nou, però simplement restauro allò que va fer el meu predecessor.
Estem parlant de que Sant Ot va ser el tercer, no?
Dels bisbes sants de la diòcesi, sí, històricament, reconegut Sant Just, és el primer bisbe documentat al segle VI.
Sant Armengol.
Exacte, i Sant Ot. Històricament, els episcopologis d'Urgell, hi havia alguns altres bisbes considerats sants, però aquelles coses
que
es feien per aclamació.
Que són els més famosos, entre cometes, exactament. No?
Sí, i tant.
Doncs anem a parlar, si sembla bé, doncs, sobre el que caracteritza la seva acció pastoral.
Bé, Sant Ot, primer de tot, hem d'entendre que, clar, és una figura del seu temps i, per tant, com a fill de la noblesa, és una figura important amb el moment també de conquesta de territori dels comtats cristians cap al sud, cap al territori musulmà. Per tant, té un impuls també amb aquests processos d'expansió dels comtats i dels bisbats cap al sud. Alhora, en aquell mateix moment, és també un dels impulsors de la treva de Déu, aquesta, en podríem dir, figura jurídica molt coneguda per l'obra de l'abat bisbe Oliva, amb la que es, d'alguna forma, regulava la violència, que era un fenomen tristament molt freqüent durant aquells anys. I, per tant, Sant Ot és una figura també que regula molt clarament aquests aspectes. I, evidentment, una qüestió, podríem dir, molt més ordinària, com la consagració d'esglésies, l'erecció de nous temples, per tant, tot aquest seguit d'aspectes que podríem pensar que són de gestió diària, diguem-ne, però que, vistos des del nostre punt de vista contemporani, ens demostren la talla intel·lectual que tenien els bisbes d'aquella època.
Uh-huh. I com és que tenien aquesta talla intel·lectual, agafo les teves paraules, quan en aquell temps potser es dedicaven més a l'acció pastoral, a construir, a fer possible doncs, la unió entre els pobles, que no pas a anar a cultivar-se intel·lectualment?
Bueno, a vegades, clar, precisament pel fet de ser fills de la noblesa, això ens fa... ens trenca una mica els esquemes, eh? Pensem que tothom es movia molt poc, tothom estava molt establert als seus llocs d'origen i que la gent no havia vist món, i realment el qui s'ho podia permetre anava en pelegrinatge, anava a viatjar per qüestions, no només en aquest cas un bisbe que podia anar a Roma tranquil·lament, sinó fins i tot un mercader, són persones que es movien moltíssim, molt més del que nosaltres pensem ara. Per tant, les notícies corrien, els corrents de coneixement també, i la gent es formava. Els llibres també són una de les coses que a la documentació de l'edat mitjana ho veiem. Els llibres de Roma arriben a les diòcesis catalanes de seguida i precisament des de les diòcesis catalanes, per exemple, és des d'on s'estén el ritu llatí cap a Castella, on encara hi havia el ritu mossàrab, per exemple. Per tant,
sí, sí.
Aquests moviments hi són molt més segurament del que nosaltres podem pensar avui, que estem acostumats a moure'ns en cotxe, en avió i en autopistes. Eh?
I abans es desplaçaven segurament doncs, a cavall, amb ases, o a caminant també, no? Però què passa? Però que, clar, d'aquí a Roma...
Sí,
hi ha molts
sí.
quilòmetres, eh?
I després una altra qüestió que hem de tenir en compte, clar, els bisbes es mouen pels seus bisbats, i són bisbats grans, amb un ambient de guerra, a més, i es mouen per fer les corresponents visites, però també, el que dèiem, per consagrar esglésies. En el cas de Sanot està claríssima la seva acció a l'església de Guissona, per exemple, però també amb esglésies del Berguedà, Sant Vicenç de Rus, Sant Julià de Cerdanyola, més enllà de, pròpiament, la seu catedralícia, i a més tenien en compte el seu origen al Pallars. Per tant, veiem que és una figura que es movia moltíssim, com era, per altra banda, habitual, en aquella època, insisteixo.
Amb els perills que devia haver-hi, no?
I tant. De fet, ara poder parlarem d'un predecessor seu, però Sant Armengol,
sí.
L'any 1033 va fer testament perquè anava en pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia.
Sí.
Per tant, abans de marxar en pelegrinatge en un viatge tan llarg, es feia testament, evidentment, però era altament probable que el pelegrinador no pogués retornar al seu lloc d'origen. Fins i tot, pelegrinatges a Terra Santa, no estem parlant només de distàncies curtes, són habituals. Sí.
Tens idea de quants dies, per curiositat, o mesos trigaven per arribar a Roma? Perquè, clar, potser també en altres ciutats si estaven, coneixien altres bisbes, o sigui, feien com una pastoral d'anar replegant, en el bon sentit de la paraula, tot el que trobaven pel camí dels bisbes, dels germans bisbes.
És altíssimament probable. Jo en aquest cas no ho conec suficientment, però és pràcticament segur. En el cas, a més, d'un viatge a Roma amb tot el que implica, segur que no seria anar a Roma a rebre la corresponent confirmació papal de privilegis o del que fos. Realment, una estada a Roma segur que l'aprofitaven al moment en el que hi podien ser, perquè probablement en farien un altre, potser, amb sort, a la seva vida. Però un viatge a Roma era, sens dubte, una forma d'aprofitar a nivell intel·lectual, a nivell de coneixements, a nivell de persones, i segur que no era un anar i tornar com fem ara.
Per tant, Sanot estava cultivat intel·lectualment molt. A més, la seva acció pastoral tampoc no devia parar. No? I... què aporta a la diòcesi que tu vulguis remarcar, a la diòcesi d'Urgell?
Per una banda, hi ha una qüestió que sorprèn, que, precisament pel fet de ser fill de família noble. Ell és un dels grans defensors que les esglésies depenguin de l'església com a institució. En aquell moment encara molts laics i molt sovint famílies nobles tenien esglésies, diguem-ne, privades, que controlaven, que amb els que posaven els seus propis clergues, en aquell ambient propi de l'edat mitjana. I ell és un dels grans defensors de que això s'acabi. L'església ha de ser una organització independent al marge dels problemes de bandositats nobiliàries o d'interessos laics que hi pugui haver. Per tant, és una cosa important. I, evidentment, ja també ho hem anunciat abans, quan avui veiem la catedral de Santa Maria d'Urgell, tinguem-ho present, és una obra que va iniciar ell, i que al llarg dels segles ha patit modificacions, ha patit restauracions, però el temple que veiem avui hi és perquè ell va iniciar aquestes obres.
És per això que la parròquia té el nom de Sanot, sí?
De fet, Sanot, des de pocs anys després de la seva mort, ell va morir l'any 1122, i el 1133 ja comença a ser venerat com a sant. Per tant, de seguida, després de la seva mort, la qual cosa es demostra que els seus contemporanis el veien com una figura extraordinària.
Sí, eh?
I, de fet, Sanot de seguida es celebra com a festa, i les seues relíquies estan en un lloc destacat de la catedral. De fet, la parròquia, com deies, és dedicada a Sanot. Originalment és dedicada a Sanot i Sant Joan Evangelista, i amb els segles l'advocació de Sant Joan Evangelista decaurà i es mantindrà únicament com a parròquia de Sanot. I fins i tot, amb un aspecte que crec que és prou significatiu, al segle XVI, amb el context del Concili de Trento, de reforma catòlica, els dos sants bisbes dels que es conservava les relíquies, Sant Armengol i Sanot, s'instal·len a les capelles al costat de l'altar major de la catedral. Que hi ha una visita del 1617 que es conserva a l'arxiu del bisbat amb una imatge molt maca. Diu que són els dos sants bisbes, Sant Armengol i Sanot, que fan de capellans de la Mare de Déu que està a l'altar central. Per tant, aquesta figura de la tríada, en podríem dir, Santa Maria, Sant Armengol i Sanot, presidint el temple de la catedral.
Està bé. I com se celebra la seva festa? Perquè, clar, nosaltres aquí a la Seu d'Urgell cada any celebrem el 7 de juliol, vull dir que en falta poc, relativament.
Sí, i tant.
Celebrem Sanot. Això com ho viu la població? Litúrgicament ens interessa més, no? Com s'ha anat celebrant aquest culte?
Bé, hi ha una primera qüestió que fins i tot la gent de la Seu la desconeix molt. Sanot, de fet, va morir el 30 de juny i fins al segle XIV es commemora la seva festivitat el dia 30 de juny. És llavors, al segle XIV, quan es passa el 7 de juliol per evitar la coincidència amb l'octava de Sant Pere, amb la qual cosa es retrasa una setmana la seva festivitat. I clar, des d'aquell moment se celebra el 7 de juliol. Fins a principis del segle XX, a més, la seva festa coincidia amb la festa major a nivell civil de la ciutat. I això després s'ha perdut, i és una cosa que potser també fa que la seva festa hagi quedat una mica més de banda a nivell popular, diguem-ne. Sí. Però històricament s'anotaré la gran festa, tant a nivell litúrgic com a nivell civil, amb el que era habitual amb les solemnitats, ja amb la vigília, amb la celebració de les vespres a la catedral, i evidentment el mateix dia, amb les diverses misses que es feien a la seva capella catedralícia, amb les processons també pels carrers de la ciutat i, evidentment, amb la celebració civil. Hi ha un aspecte que és curiós. De fet, Sanot és el patró de la ciutat i, per tant, el qui promou i solemnitza el culte i, d'alguna manera, l'ornamentació de la seva capella a la catedral és el municipi, o sigui, és la institució civil qui té la iniciativa i qui paga, diguem-ne, els nous retaules, les llànties, la cera per la seva festivitat, el qui paga ja al segle XVIII, per exemple, la impressió dels goigs, quan els preveners, els nens de l'escolania de la catedral, canten els goigs de Sanot, també això és una despesa que corre a càrrec del municipi. I, per tant, d'alguna manera, sorprèn una mica que sigui la institució civil realment qui està al darrere d'aquesta promoció del culte.
A qui ho atribueixes? O a què ho podríem atribuir?
Sens dubte, pel fet de ser patró de la ciutat. Per tant, d'alguna manera, la ciutat com a institució civil també el que vol és lluir. I, per tant, el patró ha de tenir una festa digna i ha de ser convenientment lloat. També perquè és no només patró de la ciutat, sinó una altra cosa a nivell de religiositat popular molt curiosa. En un moment en què l'economia és bàsicament agrària, tenim dos bisbes a la Seu advocats a nivell meteorològic, diguem-ne. Sí. Sant Armengol és el bisbe que ens fa ploure quan hi ha sequeres i Sant Ot és el bisbe que fa sortir el sol quan hi ha riuades i aiguats. I això amb el riu Segre a la vora era molt habitual. Per tant, la ciutat era la primera interessada en que Sant Ot...
I això els pagesos encara ho recorden.
Sí. De fet, és una cosa molt coneguda i, de fet, a la documentació ho trobem sovint. Molt sovint hi ha períodes de sequera importants amb la qual es comencen a fer rogatives a les relíquies de Sant Armengol, fins que sovint la sequera acaba ploguent molts dies i amb una riuada important del riu que amenaça d'emportar-se als camps de conreu i llavors hem de canviar, llavors hem de fer rogatives a Sant Ot perquè pari la pluja. No, això és, ho trobem molt a la documentació, això.
Que curiós, és curiós, si més no. Molt bé, doncs vols matisar alguna coseta més? Que n'hi hauria moltes, però sí, alguna que diguis, això no m'ho puc descuidar.
Bé, jo sempre hi ha una qüestió que m'agrada reivindicar, A vegades pensem que la muntanya era un lloc aïllat i en aquest cas podríem pensar que la Seu d'Urgell o el Bisbat d'Urgell era un lloc remot, sense comunicació amb l'exterior, i realment no ho és, en absolut. O sigui, un bisbe d'Urgell en aquell moment té la mateixa facilitat de moviment que el de qualsevol altra diòcesi, segurament amb un parell de dies més de viatge, però això és una cosa que crec que és important entendre-ho a nivell de diòcesi, però també a nivell de país.
Doncs Lluís Obiols, historiador, treballa a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell i fa moltes altres coses també a nivell parroquial, a nivell de diòcesi, i t'agraïm molt. I t'agraïm molt, com no, que hagis estat aquí parlant-nos d'aquest personatge tan important de la nostra diòcesi d'Urgell, Sant Ot. Gràcies per haver-ho fet i esperem que el dia 7 de juliol gaudiu d'una bona festa.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja, doncs, en la secció preguntes que ens fem sobre i tenim alguna pregunta que volíem passar a mossèn Ramon Sarris, que és estudiós de la Bíblia, col·laborador assidu del nostre programa i també rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Bona nit, mossèn Ramon.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres.
Li passem aquesta pregunta. Què fou el diluvi, si és que... De fet, existir. Què ens hi diu?
A veure, de diluvi, d'alguna manera o altra, n'hi va bé. Aviam. La paraula diluvi significa inundació. I tant la paleontologia com l'etnografia recullen l'existència de grans inundacions entre els anys 3.700 i 2.800 abans de Jesucrist. Parlo de temps enrere. En tota aquella zona de Mesopotàmia hi va haver grans inundacions. Els rius Tigris i Eufrats s'havien desbordat molt. Hi hagué una inundació grandiosa en la qual van morir molta gent, recordada pels pobles de l'antiguitat. Les tradicions dels pobles d'Orient i l'antiguitat tenen aquesta narració com un referent d'un càstig dels déus a causa de la maldat dels homes. En el diluvi, també en la visió bíblica, Déu castiga els homes. Aquest concepte també hi és. El que passa és que la Bíblia fa una interpretació teològica del fet. Com havia descrit el pecat dels primers homes i el pecat de Caín, ara explica que el pecat s'ha generalitzat a tota la humanitat, provocant l'indignació i el càstig de Déu. Quina diferència hi ha entre la tradició bíblica de diluvi i les tradicions orientals? Encara que originàriament deurien tenir un sentit molt semblant, que és Déu que castiga els homes, amb el pas del temps s'ha anat diferenciant per quan el relat bíblic s'ha decantat per una visió monoteïsta. I aquí és on hi ha l'aspecte diferent. En les tradicions religioses d'altres països, sovint les decisions d'una divinitat no eren acceptades ni compartides per altres divinitats, i això comportaven desavinences i lluites entre els déus. Si llegim les mitologies de Grècia, per exemple, o inclús dels països orientals, Mesopotàmia, els déus que es barallaven entre ells. En el relat monoteista, un sol déu de la Bíblia, la decisió de Déu és unipersonal. És Déu qui castiga. Però al mateix temps, cuidado, cal dir-ho, és Déu qui salva, qui reafirma la seva relació amb l'home en quan ordena construir un arca per refugiar-se i quedar salvar una representació de la humanitat. Vol mostrar el poder de Déu en la història sobre la creació. És ell qui condemna, però és ell també qui salva. I continua la creació després del diluvi.
I ja està?
Ja està.
Molt bé, doncs el tornarem a convidar. Moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sàries, per aquesta resposta. I si li sembla bé, com que vostè... No, si li sembla bé, ha de venir, perquè com que és col·laborador assidu del programa, ja té la plaça aquí, per tant...
Vindem, sí. Tinc cadira, aquí.
Disculpe la broma, eh? Molt bé, doncs, repeteixo, moltíssimes gràcies. Bona nit i fins la propera.
Gràcies, si de vol, sí.
I per aquest dijous donem per acabat Església d'Urgell. Ha estat un plaer contactar amb vostès una setmana més a través de les zones radiofòniques per a fer-los arribar, com sempre, informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per haver-nos acompanyat. Si ho desitgen, ens retrobem amb vostès dijous vinent, a aquesta mateixa hora, a les 11 de la nit, que farem la darrera edició del programa en aquesta temporada 2020-2021. Encara gosem recordar-los que ens hem de continuar cuidant molt la salut per la Covid-19, ja saben. Que acabin de passar una bona setmana. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha estat a la tècnica, i de Maria Marín, que us parla en la presentació i direcció. Adéu-siau.